El curs escolar en educació infantil i primària comença avui a Formentera amb més de 850 alumnes i 80 professors. La principal novetat és l'estrena del nou CEIP de Sant Ferran de Ses Roques, una instal·lació que també inclou una nova escoleta del Consell Insular. Bé, aquesta és una, però n'hi han de moltes altres, eh? Les normatives Covid, també noves estratègies en l'àmbit docent. En parlarem tot seguit amb Antoni Morante, director general de Planificació, Ordenació i Centres del Govern de les Illes Balears. Benvingut a Radio Illa, senyor Morante.
Hola, molt bon dia, què tal?
Bé, contents de saludar-lo de nou. Avui és un dia especial per molts alumnes, també moltes famílies, i també per la població de Formentera, que no té a veure amb les escoles, perquè avui comprova com de nou les immediacions dels centres educatius tornen a estar saturats de cotxes, tot i que bé, a vegades la distància entre el domicili i l'escola doncs no que s'acaba d'explicar que hagin d'anar tots amb un cotxe per deixar els infants a classe, però bé. Segurament el passat va ser un dels cursos més complexes de manejar de la història del món educatiu a les Balears, senyor Morante. Com pinta aquest curs 2021-2022 pel que fa a les mesures anticovid? Quins canvis hi ha respecte a l'any passat?
Bueno, miri, jo crec que hi ha un canvi substancial, que és la vacunació. En aquest moment tenim la gran majoria de professorat, per damunt del 90%, completament vacunat. Tots els professors que s'han volgut vacunar o que no tenien una contraindicació mèdica ho han pogut fer, i també tenim una proporció d'alumnat de secundària, en aquest cas, amb també una proporció molt alta d'alumnes vacunats. Això és una diferència significativa, però hem de tenir en compte que, tot i que la situació en general és millor que la del curs passat, i a més els centres ja tenen més experiència, perquè tota l'experiència del curs evidentment és un grau, bueno, no hem d'oblidar que tenim una variant, que és la variant Delta del virus, que és més contagiosa que les anteriors. Per tant, això ens ha de fer, nosaltres insistim molt, no baixar la guàrdia. Aquest trimestre encara haurem de mantenir pues, pràcticament totes les mesures que vàrem aplicar el curs passat, excepte que, una molt important, que a secundària se podrà recuperar la presencialitat completa, perquè se redueix la distància de seguretat entre alumnes d'un metre i mig a 1,20 centímetres, i això ens permet superar un dèficit que vàrem tenir important el curs passat com era aquest. No? Però, en general, els missatges de prevenció, anem a veure com va aquest primer trimestre, i en funció de com vagi, pues, a partir del segon trimestre tal vegada se podria plantejar relaxar alguna mesura, però de moment pensant que no.
A partir del segon trimestre, en tot cas, ja s'estudiarà la possibilitat de relaxar alguna mesura. Recordar també això, una important novetat és la presencialitat absoluta en el tram de secundària, i a més també, doncs, pel que fa a les mesures anticovid, doncs bé, redueix substancialment la distància interpersonal entre alumnes. Home, això ja fa que les classes ja tinguin una altra pinta, ja no són allò alumnes separats els uns dels altres de forma, diguem-ne, a vegades tan disruptiva com ho vèiem el curs passat. I d'altra banda, això sí, al pati doncs hauran de portar mascareta igual que quan estan a dins de l'aula, encara que es trobin a l'aire lliure. Per cert, us heu plantejat que les mesures d'educació s'apliquin com les de restauració, o sigui, en funció de la situació pandèmica de cada illa, de tal manera que es puguin reforçar o relaxar les mesures atenent a l'escenari de cada illa i no tota la comunitat a la Junta?
Sí, bueno, evidentment les mesures... Nosaltres plantejam d'entrada dos escenaris, un que seria per als nivells d'alerta sanitària de nova normalitat, a nivell d'alerta 1 i 2, que seria el que plantejam per iniciar el curs, i en aquest moment estarien totes les illes en aquesta situació. I un altre escenari, que esperant no va d'aplicar, que seria a partir dels nivells d'alerta 3 i 4, que se tornaria a la distància d'un metre i mig a partir de secundària, el que ens obligaria segurament a tornar a aplicar semipresencialitat. Aquest és un segon escenari que nosaltres de moment no plantejam, que esperam que no haguem d'arribar, però que si s'hagués d'arribar pues, s'hauria d'aplicar, evidentment. No? I el nivell d'alerta sanitària se tindran en compte per illes, per tant, pot haver algunes variacions en funció de la situació de les illes, és a dir, si una illa està molt pitjor que les altres, si està a nivell 3 o nivell 4, pues, segurament s'hauran de canviar les mesures. No? Per tant, sí que ho contemplam, aquests escenaris diferenciats segons les illes. El que passa que a l'inici de curs totes començaran en l'escenari 1.
Bé, que quedi clar, o sigui, la presencialitat a secundària està assegurada sempre i quan no empitjori substancialment la situació i això obligui doncs, a ampliar la distància interpersonal entre alumnes, i això doncs, impediria que es poguessin fer classes presencials en el 100% dels alumnes d'un grup X, no? I es podria fer una fórmula com la de l'any passat, en què un dia sí, un dia no, doncs acudien a classe els alumnes.
Efectivament.
Bé, a ESO, tenim entès que se suprimiran les recuperacions i que s'avaluarà l'alumne de forma global al llarg del curs, no? Com ho implementarà això la conselleria? Està preparat el professorat i l'alumnat per aquesta nova manera de fer?
Bueno, miri, tot això és conseqüència de l'entrada en vigor de la LOMLOE, se va aprovar, com saben, el desembre de l'any passat i va entrar en vigor en gener d'enguany, i ja de cara en el propi curs, o en aquest curs que començam avui, s'han d'aplicar alguns aspectes, com per exemple referits a avaluació. Això és una mesura que està inclosa en l'esborrany de Real Decret d'avaluació, promoció i titulació del Ministeri. Hi ha aspectes importants de la normativa educativa que regula el Ministeri de manera igual per totes les comunitats de l'Estat espanyol com a normativa bàsica, i és el borrany que tenim, que encara no s'ha aprovat definitivament, apareix aquesta mesura que nosaltres compartim i que de moment l'únic que hem fet, perquè evidentment estem preparant la nostra pròpia resolució d'avaluació, però hem d'esperar que el Ministeri aprovi aquest Real Decret, el que hem fet sí ha estat advertir en els centres que hi havia aquesta mesura i que si no hi havia canvis en el Real Decret, que pensàvem que en aquest sentit no n'hi haurà, quan se publiqui definitivament, doncs això ja s'ha d'aplicar a aquest curs, no? Això implica un canvi global tant en els currículums, que ja estem treballant, com en la manera d'avaluar els alumnes, com en aspectes relacionats amb la promoció de curs, amb la repetició de curs i aquestes avaluacions extraordinàries de setembre. Hem de dir que la majoria dels professorats sap i els directors que aquestes avaluacions de setembre en el cas de l'ESO tenien una eficàcia molt baixa, no? Vull dir, si el que se pretén és avaluar competencialment en els alumnes, això s'ha de fer, evidentment, durant tot el curs. Si no té massa sentit, al cap d'un mes i mig d'haver acabat el curs, pues, tornar a fer una avaluació simplement única i exclusivament amb una prova escrita, que era el que se solia fer.
Bé, o sigui, entenem que s'aplicarà aquesta supressió de les recuperacions a l'ESO, però que encara no està aprovada, o sigui, s'aplicarà un poc sobre la marxa un cop estigui aprovada. Això no és una mica precipitat, tot això?
Això fins que el Ministeri no publiqui definitivament aquest Real Decret no serà definitiu, però sí que nosaltres simplement el que hem fet ha estat enviar un missatge en els centres perquè aquest esborrany, pues, la majoria d'ells possiblement no el coneixien, i per tant avisar-los de que això, que un tinguin en compte a l'hora de planificar les avaluacions del curs. Encara falta tenir tot el curs per endavant, però evidentment ja s'ha de tenir en compte perquè serà d'aplicació durant aquest curs. Simplement, el que hem fet de moment, nosaltres no hem publicat cap normativa, simplement hem enviat un avís en els centres de secundària perquè tinguessin en compte això.
Bé, d'altra banda, els nous projectes educatius a ESO, primer i segon, intenten encaminar-nos cap a una pedagogia un poc més innovadora, basada en projectes. Serà la Conselleria Balear la que lideri aquests canvis o es deixarà, diguem-ne, en mans de cada centre perquè s'adaptin a les seves especificitats?
Bueno, hi haurà una combinació de les dues coses, no? Evidentment, per una banda, nosaltres ja estem treballant amb el Ministeri, amb els nous currículums que tenen una part estatal. En aquest moment estem fent aportacions en els esborranys que ens ha enviat el Ministeri, el que seria la part estatal, i després els hauran de completar aquí en el desenvolupament autonòmic, sempre amb aquest enfocament, no? Un enfocament totalment competencial, globalitzat, el més inclusiu possible, és a dir, que s'adaptin, que se puguin adaptar els currículums a la necessitat de cada alumne, i després donant un marge el més ampli possible, tot el que ens permeti la nova llei orgànica d'educació en els centres educatius. Nosaltres sempre hem defensat l'autonomia de centres i l'autonomia en el treball del professorat, i pensam que els nous currículums s'han de reflectir això, no? Per tant, haurà ser dues coses. Per una banda, aquest enfocament que li he dit, que impregnarà tots els currículums i la manera d'avaluar, i després que a partir d'aquí els centres puguin fer les màximes adaptacions per adaptar-ho a la realitat dels seus alumnes, que són diferents a cada centre i tenen necessitats diferents.
Escolti'm, clar, els que vam cursar EGB o BUP, no, d'aquella època, igual ens queda una mica lluny això de treballar per projectes, a diferència de per assignatures i amb exàmens convencionals, no? Com podríem explicar què és això de treballar per projectes?
Bueno, és a dir, nosaltres sabem que la vida no està compartimentada en matemàtiques, en llenguatge o en ciències socials, sinó que tot el coneixement està relacionat. Nosaltres, quan ens enfrontem a una situació en el món natural o en el món social, pues, o bé hem de fer servir estadística, o bé hem de fer servir una indagació, o bé hem d'analitzar uns llibres d'història per veure què és el que va passar en el passat i analitzar-ho en les situacions del futur. Bueno, és a dir, quan nosaltres ens enfrontem quan les persones s'enfronten a la realitat ho fan de manera global, no ho fan de manera compartimentada, no diuen, bueno, ara he de solventar aquest problema i resulta que, bueno, que he d'aplicar les matemàtiques o que he d'aplicar el llenguatge o que he d'aplicar la ciència social, no? Ho feim de manera integrada. Bueno, es traslladar un poc això a les escoles, és a dir, com treballen les persones, com aprenen les persones que aprenen de manera global, integrant coneixements de distintes àrees. No? Bueno, un poc els projectes, els treballs per projectes, que és una opció, doncs, ve a ser un poc això, és a dir, treballar de manera integrada les distintes àrees per solucionar situacions de la vida real, no? I intentar que això no sigui compartimentat i que un mateix projecte, doncs, els alumnes hauran de treballar aspectes matemàtics, hauran de treballar aspectes de llenguatge, hauran de treballar aspectes socials, històrics, conjuntament i de forma integrada, perquè per entendre un problema social, doncs, tal vegada necessitàvem unes eines lingüístiques.
Bé, hem perdut la connexió telefònica amb el senyor Morante. Tot seguit la recuperem. Aprofitant, va, per què no? Per recordar-vos les ofertasses del supermercat o Fiusa, ben a prop de Sant Ferran, a més amb facilitats perquè pugueu aparcar tranquil·lament. Mireu, tenim a la carnisseria la xuleta d'agulla de porc a 3,45 euros o el xurrasco de vedella només 5,25 euros al quilo. La fruiteria, tenim tres productes amb oferta. La pebrera vermella a 1,99 euros al quilo o l'alvocat a 3,75 euros al quilo. El plàtan extra a 2,29 euros al quilo. Ofertasses al supermercat Ofiusa, ben a prop de Sant Ferran, aparcament. I a més també podeu anar-hi els diumenges, en què també ofereixen el seu servei. No us perdeu els productes frescos del supermercat Ofiusa, a part dels que tenen d'origen nacional i internacional. Tot seguit, reprenem el fil de l'entrevista amb el senyor Antoni Morante, el director general de Planificació i Centres del Govern Balear. Avui una entrevista enmarcada en l'inici del curs escolar 2021-2022. Ara sí, tornem a saludar el senyor Antoni Morante. Senyor Morante, perdoni, que s'ha tallat la connexió telefònica.
Sí, s'havia tallat.
Bé, ens estava explicant d'una forma molt gràfica, a més, com era això de treballar per projectes, no? I ens deia, no, clar, és que si al final la vida no està encasellada en matemàtiques, en història o no sé què, no? Però no fa més complicat això, l'avaluació, els projectes, més que abans que hi havia un examen i si treies la nota treies i si no, pues res, al setembre.
Sí, bueno, és més complex, evidentment, l'avaluació d'aquesta manera, perquè d'entrada, en moltes ocasions, bueno, en el cas d'educació primària, segurament el nombre de professors que intervenen quan els alumnes treballen un projecte determinat és menor, però, per exemple, en el cas de secundària això encara és més complicat, perquè els professors estan més especialitzats del seu àmbit, no? I això implica que tothom sigui capaç també de fer el seu ensenyament de manera globalitzada, que el que mos passa moltes vegades, sobretot bueno, en els docents o en els professionals de l'ensenyament, que ja tenim una certa edat, és que, com vostè diu, no vàrem aprendre d'aquesta manera, no? I bueno, i això en molt de casos implicarà un reciclatge, una formació del professorat, que la majoria o molt de professors ja ho estan fent. Sí que les noves fornades, per dir-ho d'alguna manera, que puguin sortir de les facultats de magisteri o d'altres facultats sí que poden ja haver treballat d'aquesta manera, però sí que el que veiem és que implica un aprenentatge molt més enriquidor per als alumnes i que, a més, no només molt més enriquidor, sinó més profund, perquè s'enfronten, com li dic, a situacions reals i molt més motivador pel mateix que li dic, perquè moltes vegades, ja, quan un se centra en una matèria determinada, tot allò sembla molt desconnectat de la realitat, no? Aquella pregunta típica que feien els alumnes als professors de matemàtiques, bueno, i això per què serveix, no? Bueno, pues serveix perquè ho estàs aplicant a un projecte de sa vida real, no? I bueno, nosaltres pensant que sí, és més complex, però també és molt més enriquidor per a tothom.
Escolti'm, fa mesos vostè i jo ens vam veure quan estaven en obres encara al Col·legi de Sant Ferran. Ara ja té tot una altra pinta, la veritat. De fet, avui en una connexió en directe hem pogut comprovar, doncs, l'alegria de comunitat educativa, famílies, alumnat, professorat, doncs, que estrenava aquestes aules. Tot i això, imaginem que encara quedaran algunes coses pendents en el CEIP Sant Ferran. Quines són, diguem-ne, les més destacables?
Bueno, quedaven petits detalls, per lo que jo sé, l'altre dia ja se va fer la recepció definitiva, amb petites deficiències. La veritat és que no m'han passat encara el tècnic de CBC exacte de recepció, però eren coses molt menors, m'han dit, eren petits detalls que, evidentment, no tenen cap incidència sobre el funcionament del centre i que s'aniran corregint ara en les properes setmanes, no? Per tant, el centre s'ha recepcionat en bones condicions. Nosaltres no havíem acceptat aquesta recepció fins que no s'haguessin solventat qüestions que sí que eren més importants, bàsicament d'instal·lacions que no estaven acabades, o no estaven així com volien els nostres arquitectes, però això ja està solucionant, no? Pràcticament el centre ja poden dir que està definitivament acabat en el 100% i per tant jo crec que ens hem de congratular d'això, perquè ha estat una... L'altre dia ho repassava, no sé, crec que érem amb una altra emissora de ràdio, ha estat una tasca pràcticament de 5 anys aquest centre, sí, perquè sí. Tot està complicat, no? Des de tenir el solar, que hi havia problemes urbanístics, el projecte que a nosaltres ens va costar molt treure-lo endavant perquè van tenir moltes dificultats sense estudi d'arquitectura, aquí li vàrem encarregar, vàrem retornar el projecte unes quantes vegades perquè no estava com nosaltres volíem, i després l'obra també està complicada per la pròpia tipologia del terreny i del centre. Per tant, ha estat un... s'ha allargat massa, sense cap dubte, però en el final hem arribat allà on volíem arribar, que és tenir un centre que, a més, jo crec que serà emblemàtic i modèlic, perquè, bueno, vostè l'ha vist, no? És un centre...
Sí, sí.
Preciós i crec que és una gran fita per Formentera i per Balears en general.
Per cert, aquest nou centre té una important novetat per Formentera, que és el servei de menjador escolar a Sant Ferran. Sabem que encara no s'ha licitat i que bé, al llarg de l'any la intenció és que comenci a funcionar. Per què encara no està licitat?
Miri, aquesta pregunta me sap greu, però no li puc contestar perquè no és competència meva el tema dels menjadors escolars, però en tot cas ho demanaré. No sé quina dificultat pot haver en aquest moment, ni si hi ha una dificultat o si simplement és un tràmit ordinari. No, me sap greu, però no li puc respondre.
No es preocupi. Saps què passa? Que nosaltres des de principi de setmana que hem preguntat a la Conselleria d'Educació sobre el menjador, i bé, encara estem esperant, però bé, ja veiem que vostè tampoc ens pot aportar.
Jo li traslladaré també la seva pregunta perquè els hi contestin el més aviat possible.
Molt bé. Escolti'm, ja anem acabant. Una de les reivindicacions que els darrers anys ha impulsat les famílies d'aquí de Formentera ha estat una millor dotació de professionals pel que fa a l'atenció a la diversitat. Vostè recordarà aquesta reivindicació de mestres especialistes com els PT de Pedagogia Terapèutica. Per exemple, l'any passat hi havia 4 especialistes en PT al mestre Lluís Andreu, tot i que molts d'ells estaven destinats a fer tasques de tutoria. Enguany, per exemple, en aquest centre, el mestre Lluís Andreu segueix amb 4, n'ha perdut, com va?
Bueno, mestre, tinc en compte una diferència substancial respecte al curs passat, i és que el curs passat ja teníem en aquestes dates assignat el professorat d'un programa de reforç específic que se diu Prova Plus, que se financia en recursos del Ministeri, i aquest curs encara no el tenim. Vull dir, no s'ha convocat i se convocarà dins aquest mes de setembre. En aquest moment, el mestre Lluís Andreu, respecte del curs passat, tenint en compte això, tindria 2 professors menys, que esperant que recuperarà quan se surti aquesta convocatòria. Per tant, ja li dic, la comparativa s'ha de fer tenint en compte que falta un programa important, que són més de 100 professors a les Illes Balears que se donaran, i ara se convocarà, supos que ara en breu s'ha de convocar, perquè ja li dic, ben fons del Ministeri, el Ministeri s'ha retrasat i això ens provoca un cert retard a nosaltres també, però se solucionarà.
Bé, o sigui, de moment podem dir que el mestre Lluís Andreu ha començat no amb 4 PTs, sinó només amb 2, i que la idea és que en poques setmanes el Ministeri doncs aixugui aquesta demora i convoqui aquestes...
Bueno, no sé si són PTs ara mateix, el del mestre Lluís Andreu, té 2 mestres menys. El que passa que, clar, els centres varen... Aquest professorat d'Esproa Plus, en molt de casos, se'l varen destinar a professorat de suport, i de fet a Formentera d'Esproa Plus hi havia 2 mestres, per tant entenem que això ho recuperaran.
Sí, són 2 mestres menys, però no sabem ben bé si són especialistes PT o del que sigui.
No ho sé.
Bé. I ja per acabar, sabem que la comunitat educativa del Verge Miraculosa aspira a obtenir el concert del tram de primària com ja el té en infantil. Com està la cosa?
Bueno, de moment no tenim... Sí que sabem que ho volen sol·licitar perquè m'ho han comunicat verbalment, però de moment no tenim la sol·licitud perquè ells primer havien de completar les obres, que això ja ho han fet, i en els concerts se sol·liciten sempre en el mes de gener de l'any que ha de començar el curs. Per tant, ara ja no, podria, ells podran sol·licitar, si tenen interès, el concert en el mes de gener de 2022 per el curs 22-23, i després nosaltres el que haurem de fer serà valorar aquesta sol·licitud, tenint en compte necessitat d'escolarització, bueno, tenint en compte el que estableix la normativa vigent per als concerts. Bueno, jo ara no li puc avançar quina serà la decisió, però sí que, evidentment, si arriba aquesta petició, pues l'analitzarem com fem amb altres peticions de concerts que quan mos arriben.
Senyor Morante, no em queda més que desitjar-li que tingui un bon curs escolar. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès i espero que sí, que puguem tenir un bon curs escolar i anar recuperant la normalitat, aquesta normalitat perduda, no? que és molt necessari.
I tant. Apa, salut!
Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu.